La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:02, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2.
Molt bon dia a tots vostès, a tots vosaltres. Una servidora, Susana Pérez, per fer-los passar un bon rato, però a més estic acompanyada. Estic acompanyada, dreta, esquerra, enfrente. La meva esquerra tinc a Maria Ventura. Bon dia, Maria.
Bon dia a tots i totes.
I a la meva dreta, Montse Muñoz, per variar.
Bon dia, Susana.
I al control, a Txelo Climent.
Bon dia.
I composta i sin novio. Me vaig quedar esperant. Estem el... Vamos, que nosaltres el divendres despedim dient com aniria a distribuir-se la terrassa que nosaltres tenim a Sibais.
Sí.
Val? És dir, havíem dit el 50 metres, o sigui, el 50, fora de 50 persones, com anaven a ser els metres i tal, totes en torno a la peluqueria. Bueno, això era un no va más.
Això és el que s'esperava, però com tu ho dius... Com
el dissabte diuen això, però a més, jo no sé vosaltres la situació... A mi m'ho diuen i dic, no.
I,
com que no? Que no, que no. I jo dic, no m'estic creient el que m'estan dient. Tu com te vas enterar, per exemple, Montse?
Pues jo estava en una part de casa i va vindre el meu fill major i em diu, mamà, no passamos. I jo dic, no passamos de què? Diu, a la primera fase. I jo dic, no, a la primera fase no passamos. I dic, no m'ho crec. I diu, sí, sí, sí.
I què va ser el primer que te va vindre al cap?
Què me va dir?
Lo primer que te va vindre al cap.
Bueno, me vaig quedar a parar i jo dic...
No, el primer que te va venir al cap van ser els clients que vas dir...
Jo dic, no, sí, sí. Jo dic, mare, tota la gent que ha comprat tot, preparats, les terrasses, els clients... Ja, perquè, sabeu, jo vaig parlar ja el divendres amb clients per fer les cunyes i per... Bueno, pues començar ja a... I me vaig quedar i jo dic, no me lo puedo creer. És que no me lo puedo creer.
Jo dic, així, no, de més, ho dius i dius... No me lo puedo creer.
No,
me lo puedo creer. ¿Y tú, María, qué te van a decir?
Mira, pues yo venía de pasechar, ¿no? Y me vas a trobar al cantó.
Que cal recordar que les alquerías, como es una población de menos de 5.000 habitantes, y se van a pasear cuando les dona la gana. Y después se van a comprar a Burriana, a Vila-real, a Castelló. Escolte, per favor, vos está confinada en una población de 5.000 habitantes para vivir en los 5.000 habitantes.
Para hacer gasto allí, ni a que hacer gasto allí.
Alquerías es libre.
Yo venía de pasechar. Yo venía de pasechar y me vas a trobar a una amiga al cantó y me va a decir. ¿Tú crees que pasaremos? Y yo le va,
claro,
hombre, ¿cómo tienen que pasar?
Ahí eso va a ser al canto de ma casa, va a arribar y me va a decir mamare, que no pasamos. Y yo, ¿cómo que no?
No,
o no pasem.
Sí, sí, li rebatim i diem, no.
Sí, sí. Sí,
no, no, si vosaltres diem que sí, que sí, que sí, que sí, que no, és que i diem que no, i vosaltres, ui.
Jo la vi...
A qui li rebatisses?
Molt disgusta.
I tu, Txelo, com te vas a enterar?
Pues me van enviar un missatge i me van dir que no passàvem. Però ja sé que vosaltres me direu, eres la negativa. He vist lo que estava passant en, entre cometes, la poca responsabilitat que n'hi ha, que té la gent, pues no me va sorprendre, vaya.
I com sempre, Javi, que tot ho porta al futbol, diu, això és com anar a Champions i no passar.
Todo mal.
Sí. Jo dic, Javi, tot ho porta al futbol. És dir, quan algú en la ràdio, us ho dic als oients perquè entengueu, no? Vosaltres la sensació que tenim sempre. Quan algú en la ràdio fa algo que no va rem a favor, diu, a veure, però que tu no compres que tenen que tirar tots a la mateixa porteria? Això ens diu, eh?
Sí, sí. Clar, a mi que no sóc futbolera, al dia següent vaig parlar amb aquesta amiga i vam dir, això és com cada any que anem a Eurovisión, pensamos que anem a guanyar i no guanyem un altre any. Javi, pues no passa res, és això.
I després es comencen les conspiracions, allò de, sí, claro, com en Madrid no hi sigui, en Barcelona tampoc, pues en València tenia que ser igual. Pues això és perquè... Pues no, chicos, no. És que no tenim UCIs, és que no estem amanits, és que per tindre... per a poder ir al carrer tenim que estar disposats a la sanitat pública de la Comunitat Valenciana per lo que té que estar disposat. I no està.
Jo he parlat amb una amiga meva este matí, quan venia a acabar la ràdio, i que està en UCI de l'Hospital General de Castelló, i jo dic, com és que no passem? I ella la resposta que m'ha donat és, no s'han fet els tests que se tenien que fer en el temps que portem de coronavirus.
I entonces, perquè el president de la Generalitat ens diu que som els número 1, ¿vale?
No, és que no som, és que no som.
I ens quedem en que només se pot eixir de la part nostra Vinaròs, ¿vale?
Però Vinaròs és que té hospital.
De la part de València, Requena, i en Alacant, bueno, en Alacant estan a muntó bé, perquè al final i se n'en xat i van Gandia, en Denia, en Alcoi, en la Marina Alta...
Tota la costa.
Torrevella i Orihuela.
I són pobles grans,
Els únics que se queden són Sant Joan d'Alacant, i després dos zones ahí que se queden...
Serà la zona tot de Calpe, Benidorm, no? Que és tota la zona aixa que està davant, o sea, damunt d'Alacant. Uh-huh. Serà tota aixa zona de Xàbia, Calpe, Moraira...
En fi...
Jo estic en zona zero.
Que estem en zona zero. Però cuidao, a mi també m'ha agradat molt allò de... Bueno, què han fet nosaltres, Maria? Pues lo primer, preguntar als responsables polítics.
Home.
Que què és el que passava. I diuen, no, espereu-vos que durant el matí igual arribem... No, perdoneu, jo... I aquesta pressió no la vull. Jo vull
que
la gent estigui preparada per a poder assumir el que vinga. Jo preferir seguir fent-me el cafenet ací dalt...
En responsabilitat, que no hi sirà al carrer sense responsabilitat. I és que la gent també té que comprendre que això no és una tonteria. A veure, que tots els dies moren 100 i pico de persones parlant de lo
que
hi ser.
Però com és possible que estiguem en confinats, que tinguem una pandèmia, que ara mos diuen, vale, ja se pot passejar, però que de colp? Jo quan diuen allò de l'est... A mi em dona molta por, la Terrassa em dona molta por perquè és que l'humà sense donar-se compte s'arrima.
Sí, clar,
tu no pots fer-te una cervesa en una mascareta posar.
És que pensem que...
O una Coca-Cola, sí, jo parlo de cervesa i jo sóc l'única persona que me pareix que no pren cerveses. Que...
Jo tampoc.
Este cap de setmana també s'ha conegut que hi ha hagut rebots a altres països del món. Corea del Sur, que va obrir els seus locals nocturns, una persona va contagiar a 34 persones en una nit. O sigui, és que la segona onada...
Però per el que tenen que estar preparant, Maria, és per això. Tenen que estar preparats per a fer front mèdicament a estos possibles rebrots, perquè sí que passaran estos rebrots. Sí. És a dir, hem de viure en el bitxo. El bitxo està ahí i hem de viure en ell. Però tenim que tindre recursos per a poder fer-li front. És a dir, que si eixim i no tenim un abrigo per a tapar-nos del fred, doncs pues no eixim, ens quedem a casa, no?
Ens constiparem. Clar.
I a part d'aquestes reflexions tan...
Jo estava contenta, però no sé jo si això remuntarà.
Sí, parlant un poquet de lo que estàvem parlant abans, és que el govern valencià va continuar evidenciant el seu descontent aquest diumenge durant la compareixença del cap de Consell Ximo Puig, després de la conferència de màxims representants autonòmics amb Pedro Sánchez celebrada al matí. El president de la Generalitat va criticar que el Ministeri haguera deixat a gran part de la comunitat fora de l'avanç de la fase 1 sense cap paper ni criteri tècnic objectiu qualificant la decisió com poc rigorosa. Ara bé, més enllà de les característiques de mobilitat, densitat poblacional o poca traçabilitat que s'han apuntat des de que es coneguera la notícia que 14 àrees valencianes de salut no superaren el tall, el director de Centre d'Emergències del Govern, Fernando Simón, va apuntar aquest diumenge a un altre criteri, el nom de gent sospechable, no? Que n'hi ha que poden tindre sospitosos, no? Que poden tenir encara la enfermetat perquè no s'han fet encara PCRs suficients,
claro,
el test.
Claro.
O sea, sí, i ahí ve el problema. Després parlarem amb el diputat autonòmic del PSPB, Carlos Laguna, que ja ens enfoca a Isa Raó, que no s'han fet tots els tests que se tenien que haver fet per passar a aquesta fase 1. De totes formes, també l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, també ha remès aquest dissabte dues cartes dirigides a la consellera de Sanitat i de Salut Pública, Ana Barceló, i al ministre de Sanitat, Salvador Illa, sol·licitant informació detallada sobre les dades de coronavirus a la ciutat per a saber per què Castelló no ha passat a la fase 1.
És que la població sabem que no passem a la fase 1. Però el per què no me l'han explicat.
Però és que no s'ho tenen que explicar a nosaltres. És dir, hi ha uns dirigents que tenen per prendre una decisió com és passar a una fase, tindrien que haver complit totes les normes.
No
i de fet ens deien que havien complit, que complíem rigorosament, perquè la ciutadania tu entes dies, jo pense que som un poc imprudents, o si ho dius tu, ho dius, sí. Bueno, pues jo pense que hem complit molt.
Molt, molt, i bé.
La part que ens tocava.
Sí, 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 sí.
Sobretot, i quan algú no està complint massa, el mirem tots en una miqueta de...
Sí, el mirem.
D'acusació, no? De dir, no estàs complint les normes. I de fet, el que no ho faci, està obligada a fer-ho, almenys moralment. Però si no, ell no li dona igual, no protegeix, pues almenys voldrà protegir els seus fills o els seus pares, digui-ho, no? I, ojito, jo també, per favor, el que demani és... Si ja quan te cruces una persona que té la teua edat, tens que tindre cuidado i tens que tindre prudència, per favor, quan vos cruzem persones més majors, deixeu-los tota la cera per ells, que no passa res. Els nostres majors són el nostre record per no tindre els mateixos errors en un futur. Per favor, són imprescindibles. Deixem-los el temps, que ja han patit prou aquestes persones. No?
És que s'està patint molt i encara, i de fet són els que més estan acusant aquesta enfermetat.
Però jo crec que conscientment una persona, si està fent algo roí, o sigui, vam explicar una volta, quan jo vaig eixir, la primera volta que vaig eixir a Perpà, durant aquest confinament, vas veient a la gent i te senties que com estaves fora de casa, encara que anaves a Perpà, que estaves fent algo roí. O sigui, pues imagina't ara que tu veus grups d'adolescents, que me pareix una barbaritat que els adolescents facin botellons. O sigui, no és el moment. Ja vindran temps millors i ja farem tot
estos,
el que puguem.
Estos tenen delit, perquè tenen una edat. Però les persones ja grans... Bueno, o de mitjana edat, aquestes tenen més delit, que tenen molta trajectòria a la seva vida. I a aquesta joventut, d'alguna manera, pues, bueno, lo que tenim és que conscienciar-los i educar-los, i reeducar-los. I la policia ha d'estar molt pendent d'aixos grups disgregar-los. Però ja, quan te separen cinc mares en els crios en una cera, tela.
Sí, és que això n'hi ha que pensar. De totes formes, els adolescents estan, jo crec que la part que jo veig, estan portant-se molt bé, o sigui, estan perquè pensen que és prou complicat en aquesta situació, i jo, per lo que jo veig a l'hora d'eixir a caminar, a les hores d'això, que s'està respectant.
Però a més es parla que això que deia abans Susana, el tema dels corrillos, els corrillos, va dir Fernando Simón, que són encara més perillosos, perquè tu estàs creant un rogle on tota la teua bactèria va davant. O sigui, tu estàs tancant una cosa, és que estigues a lo millor a l'altra part del carrer. Hem vist des de les finestres moltes vegades gent que s'ha parat i que a lo millor des d'una punta a una altra es parlen i no passa res perquè n'hi ha distància, però una altra és...
2 metres?
Tenim que ser conscients que és això, nova normalitat, i que ens tindrem que acostumar com mos vam acostumar a que no es fumara dins del local.
Fixa't
i mos vam acostumar.
El no passar a la fase 1 ens ha fet reflexionar. És dir, estem fent tots una reflexió, inclús estem denunciant situacions que no haurem denunciat si haurem passat a la fase 1,
A lo millor no estaríem tan pendents. És que han fet això dels nostres veïns els propis policies, i això també es torna un poquet perillós dins de la societat, perquè saps, es fan com diferents vincles.
Sí, jo l'altre dia quan vaig anar a caminar vaig veure un xicuelo de 17-18 anys, un xiquet més xicotet, en la bicicleta, i vaig veure que la policia local el va cridar l'atenció i va vindre sa mare a per els dos xiquets i a per la bicicleta.
Maria, tenim més notícies que vols dir que comentem ara?
Sí, l'última que anem a comentar és en referència a la Diputació de Castelló, perquè el seu president, José Martí, ha anunciat que els ajuntaments i les entitats privades disposaran de 30 dies per a sol·licitar les ajudes socials de la institució provincial. El total global al que ascendís esta quantia és més de 1,5 milions d'euros. Dins d'aquest paquet d'ajudes per als ajuntaments que ha impulsat la Diputació, destaca la partida de més de 77.000 euros per als serveis de l'autonomia personal de les persones majors, que substituiran a les antigues unitats de respir. Amb aquesta línia es garanteix la continuïtat de les 81 ja existents i la incorporació d'altres noves. També destaca per la seva quantia la partida de més de 600.000 euros per la implantació de programes i serveis de benestar social. O sigui, que veiem així també que la Diputació també està ficant el seu granet d'arena, no?, per ajudar a tota als serveis socials.
Exactament, Maria. I comentem que també Cristina Pardo, que va entrevistar en el dia d'ahir, va fer una entrevista a Cristina Pardo, la presentadora va evocar la raó. Ella va dir que tots tenien raó, i després estava fent la entrevista a l'alcalde de Madrid. I en el moment que estava fent l'entrevista, pues, alguns dels vianants que anaven es van ficar a aplaudir, o sigui, com que està fent-lo bé l'alcalde de Madrid.
Sí, la veritat és que inclús Manuela Carmena ahir va agrair molt la situació, i és que la veritat és que el líder dels populars a la capital ha sorprès tant a gent de dretes com a gent d'esquerres per la seva actitud, aixina com a la seva presidenta de la comunitat sí que se l'ha reprochat les actituds que no han sigut molt correctes, sobretot ahir que vaig ir al periódico El Mundo una entrevista de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que pareix que no va convèncer a molta gent, no, però en canvi Almeida sí que recibeix molts aplaudiments.
Sí, sí, sí. Ella estava entrevistant a Cristina Pardo en el carrer, i la gent que passava va començar a aplaudir-li Almeida, com donar-li les gràcies per tot el que estava fent per la capital, i estàvem molt contents. Bueno, cadascú així se té que dur els aplaudiments i també els enfados. Així que seguim més notícies.
Perfecte, pues ara continuem amb la primera de les nostres entrevistes, que serà això, el diputat autonòmic del PSPB, Carlos Laguna. Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593. MARE, Centros de Educación Maternal. Los tiempos están cambiando y en MARE nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de MARE avanzan contigo.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
És el torn de parlar amb el diputat autonòmic del Partit Socialista, Carlos Laguna. Bon dia.
Hola, bon dia, Maria.
Carlos, jo crec que avui el tema del dia és que molta gent a nivell nacional passa a la fase 1 i nosaltres, pues, un poquet decepcionats, no?
Bueno, estamos un poquito decepcionados porque se ha hecho un esfuerzo brutal. Hay que ver desde que empieza la fase de confinamiento, bueno, pues el trabajo que ha desarrollado lo que es la Consellería de Sanidad, el trabajo, bueno, pues acumulado de funcionarios, de técnicos, de consejeros, del propio presidente de la Generalitat, que han estado ahí todos los días. Y bueno, pues un poco la sorpresa fue precisamente que hayan 10 departamentos que no pasen esa fase cero, que no pase toda la comunidad valenciana en su conjunto, pero yo creo que a la vista de los acontecimientos que se están produciendo, tenemos que continuar con una santa paciencia y aguantar sobre todo después de todo el camino recorrido, después de estos 2 meses, tampoco una semana, 2 semanas van a ser ni cruciales ni vitales para iniciar lo que puedan ser distintas fases. A ver, yo... Dime.
No, quería preguntarle acerca de la postura tan crítica, ¿no?, que tuvo nuestro presidente de la Generalitat, Chimo Puig, al conocer que gran parte de la comunidad valenciana no pasaba a esa fase 1.
Bueno, vamos a ver, si es que precisamente después de ese esfuerzo que yo he remarcado, lógicamente, pues te llevas pues una sorpresa cuando te dicen que no vas a pasar. Yo, bueno, es una, más que una actitud absolutamente crítica, yo diría que es una solicitud de datos, ¿no? Es como cuando tú eres un estudiante, te preparas un examen, tienes la convicción de que estás absolutamente preparado porque has empollado, porque los codos los tienes rotos de tanto libro que has estado estudiando, tal y cual, y de repente pues te llega un suspenso. Lo lógico es que tú también, a tu profesor, a tu catedrático, en un momento determinado le digas, por favor, revíseme el examen, porque yo estoy convencido, absolutamente convencido, en mi fuero interno, de que he aprobado en función también del esfuerzo que he hecho. Pero incluso sí que le rogaría que me diga aquellas partes en las que he podido fallar para, lógicamente, corregir. Y si me tengo que presentar en septiembre, pues que yo sepa, por dónde van los tiros, ¿no? Y eso es un poco lo que ha sucedido. No hay, tampoco yo no he visto ninguna actitud de enfrentamiento en el presidente contra el gobierno. Ya lo he dicho, que en ese sentido, vamos, en absoluto. El presidente sabe perfectamente que los criterios que puedan ser erróneos o no, son adoptados por un comité pues técnico científico, ¿no? Y eso, pues en ese sentido, pedir una revisión de la prueba, pues como el ejemplo que yo acabo de poner, tampoco pasa nada, ¿no? Yo creo que se ha sobredimensionado toda esta, digamos, situación, pues por ser dos gobiernos del mismo partido, ¿no?
La verdad, diputado, que ha puesto una metáfora súper acertada con este tema de pasar a la fase 1, ¿no? Nos hemos sentido como suspendidos. Pero, ¿qué ha ocurrido para que haya sido esa nuestra nota, para que no hayamos pasado?
Bueno, pues según algunas explicaciones, porque al parecer estamos todavía a la espera de ese informe que nos tiene que llegar a Madrid, precisamente para ver dónde se ha podido fallar. Estoy hablando de oídas, como se suele estar hablando, pero cuando el presidente decía no se pueden cambiar las reglas del partido a mitad del partido, es que lógicamente se ve que han habido algún parámetro o algunos parámetros en concreto donde no se había puesto el acento, pero porque no se había advertido tampoco de que iba a ser, digamos, uno de los puntos cruciales, ¿no? Y parece ser, bueno, que faltaban pues una serie de test a personas asintomáticas que se tenía previsto hacer a partir precisamente de hoy lunes. De haberlo sabido anteriormente, pues bueno, pues se hubiese iniciado, digamos, esa necesidad para lo que es el informe. Yo vuelvo a repetir, creo que tenemos que tener mucha paciencia en este sentido, porque nos estamos enfrentando todavía a algo desconocido, a algo que está ahí. Y después de ese grandísimo esfuerzo que hemos hecho durante tantísimo tiempo, tampoco lo podemos tirar por la borda adelantando acontecimientos. Está claro que hay una serie de necesidades, como son las económicas, que nos llaman a decir tenemos que empezar.
Claro.
Pero tenemos que empezar con pies de plomo y pasito a pasito.
Entonces, diputado, déjeme recalcar que a la espera de ese informe que llegará de Madrid para evaluar por qué no se ha pasado definitivamente, ustedes están hablando de una necesidad de test. Es porque mucha gente también habla que no hemos pasado porque alguna de las UCIs que tenemos tanto en la provincia de Castellón como en la provincia de Valencia todavía se encuentran llenas. Y por si se vuelve a colapsar al haber un rebrote, no se podría hacer frente.
No, porque los informes que estaba dando la consellera durante todas estas últimas semanas, afortunadamente era eso, en base también a unos menores contagios y a unos menores ingresos, nuestras UCIs, de haber estado abarrotadas como en todo el resto del país, pues poco a poco estaban pasando por una situación de alivio. Las UCIs ya no estaban todas llenas, sino que habían UCIs o camas de UCI preparadas para, en un caso determinado, que hubiesen entrado muchísimos más afectados, ¿no? No lo sé, vuelvo a repetir, que son elementos absolutamente técnicos, ¿no?, en ese sentido. Y yo creo que bueno, pues como decía antes, tenemos que tener paciencia, empezar en un momento determinado y centrarnos un poco también la atención pues en esa situación económica por la que estamos atravesando, ¿no? Yo creo que es una buena noticia que mañana martes por la tarde, a las 6 de la tarde, se reúnan 3 ministerios, el de Economía, el de Trabajo y el de Seguridad Social, para ver la situación de los autónomos. Se van a reunir con las 3 principales organizaciones de autónomos de nuestro país y estudiar también una serie de medidas y ayudas que se puedan complementar con todo lo que hasta ahora se ha legislado, ¿no? Y bueno, pues da la impresión de que se quiere revisar también esa dotación de créditos ICO para que aquellas pequeñas y medianas empresas y autónomos de menos de 10 trabajadores tengan un mejor y mayor acceso a esos créditos, junto a otras medidas que se van a hacer, ¿no? Creo que otra buenísima noticia es que más de un 85% de trabajadores que están en el ERTE pues ya han cobrado. Hay otros que todavía no han cobrado y yo, en este sentido, también les pediría paciencia. Paciencia porque también las empresas han presentado un poquito más tarde esos expedientes de regulación de empleo y, lógicamente, tardarán un poco más. Y me gustaría dar también una cifra cuando pido a la vez paciencia, y es que, por ejemplo, Labora, que está haciendo un trabajo extraordinario, hay que felicitar a todo su equipo técnico, está comandado en este caso por un castellonense, Enric Nomdedeu, bueno, pues ha movido en algo más de 15 días los datos informáticos que se han movido durante 11 años, para que nos hagamos una idea. Y el SEPE a nivel nacional, con 5 millones de personas entre ERES y autónomos que han pedido ayudas, pues han movido también en muy poco tiempo los datos que se han movido durante 55 años. Es algo que, bueno, que es una cifra absolutamente descomunal la que acabo de dar. Por eso un poco, bueno, pues yo pedía paciencia porque va a cobrar todo el mundo, ¿eh? Yo creo que es una felicidad en este sentido tener ese escudo social que, a raíz del estado de alarma que se aprobó el otro día, se van a alargar hasta junio. E incluso cabría la posibilidad de que se pudiesen alargar algunos meses más. Dicho esto, pues todos creo que estamos esperando que se inicie la actividad.
Hombre, yo creo que sí. El problema un poco viene a raíz de que muchos comerciantes esperaban ya abrir hoy sus puertas. A lo mejor han tenido quizás pérdidas, ¿no?, en una suposición por haberse abastecido y hoy no poder abrir. ¿Cómo enfrentar también esta segunda fase?
Bueno, yo creo que la mayoría de comerciantes que estaban, en muchos casos, vuelvo a repetir, porque mire, la casuística y bueno, son tantísimas aristas las que tiene esta crisis que a cada empresario le afecta de una manera, ¿no?
Sí.
Yo sé de muchos empresarios pues que tampoco iban a abrir en esta primera fase, digamos, y continuaban acogiéndose a lo que es a lo que son los seres, ¿no? Vuelvo a repetir, una semana es una semana después del esfuerzo que se ha hecho. Creo que incluso dentro de esas absolutas necesidades que se tienen económicas, pero por parte de todos, por ingresos del Estado, por los propios empresarios, por los trabajadores, por todo, creo que esa semana o algo más tampoco es absolutamente crucial. Volvemos a poner el acento en temas, como estamos viendo, que es la desescalada, el desconfinamiento. Es mucho más difícil, mucho más complicado que estar encerrados. Y ahí sí que tenemos que hacer un llamamiento a toda la población en general. Tenemos que ir cumpliendo las normas que se nos pide. Uh-huh. El virus, lamentablemente, está ahí todavía. El virus no se ha ido y el virus va a estar una temporada con nosotros. Empiezan los profesionales de la sanidad, a los que hay que, bueno, felicitar, refelicitar y nunca cansarnos de felicitarnos, pues empiezan ellos sí a estar pues un tanto indignados de ver las fotografías que se están produciendo, de cómo no se cumplen con las normas de seguridad elementales, cómo no se cumple con esa distancia de 2 metros a la hora de hacer deporte o a la hora de hacer en grupo. Yo creo que tenemos que seguir recalcando en ese lavado de manos, en esa distancia de seguridad, en ese uso de mascarillas. Hay otro punto muy complicado y es el control de los padres con sus hijos adolescentes. Quienes hemos sido padres sabemos, y quienes hemos pasado también la adolescencia, de que hay pues muchas veces enfrentamientos y que es difícil el comportamiento de estos adolescentes, pero los padres creo que tienen que ejercer en esta situación pues su autoridad y un seguimiento también especial de lo que puedan hacer sus hijos. Ya hemos descubierto, o se ha descubierto en algunas zonas esos botellones, sí, que no hacen más que poner en riesgo a toda la sociedad en su conjunto.
Pues la verdad es que sí, diputado. ¿Hay esperanza por parte de la Generalitat de solucionar los problemas y poder pasar a la fase 1 la semana próxima?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que en la línea que vuelvo a repetir de ese trabajo brutal que se ha desarrollado durante todo este tiempo, fíjese que somos la comunidad que más aviones han venido aquí desde China con equipamiento sanitario y eso sin duda pues se debe también a las políticas que se han ido desplegando estos años y cómo se ha viajado incluso a China por el tema de import-export. Y se han aprovechado pues una serie de contactos que han cuajado y de alguna manera pues han podido facilitar ese equipamiento. Yo creo que se va a seguir trabajando con el mismo esfuerzo, con la misma ilusión, con las mismas ganas, eso que no le quepa la menor duda absolutamente a nadie, y que yo estoy convencido que vamos con la más mínima posibilidad de que en un momento determinado se puedan corregir aquellos aspectos que pueda pedir el Ministerio de Sanidad, bueno, pues vamos a intentar salir. Pero cuando digo ese vamos a intentar salir, dejemos también la posibilidad de que a lo mejor, pues si no es el lunes que viene, sea el otro. Pero yo tengo la confianza, no la seguridad tampoco, de que el próximo lunes probablemente podamos cambiar de fase.
Perfecto, pues con esa esperanza nos quedamos. Muchas gracias, diputado, por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y una vez más quiero resaltar también el papel de todos los alcaldes y concejales que están ahí a pie de barro todos los días, a ver si se ponen en marcha también los ingresos mínimos vitales, que yo estoy seguro que va a ser muy pronto y que forman parte de ese escudo social. Y quiero transmitir, dentro de las grandísimas dificultades que tenemos, un hilo de esperanza a toda la población. Y una vez más, nuestro respeto, nuestra solidaridad, nuestro cariño para todas las víctimas y todos sus familiares.
Por supuesto, pues muchas gracias y hasta luego.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Dr. Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
I ara també des de la ciutat de Castelló anem a parlar amb el portaveu del Partit Popular, Begoña Carrasco. Molt bon dia, Begoña.
Molt bon dia.
Begoña, heu tingut dos plens, no? Dos plenos extraordinarios.
Aixina, sí, aixina és.
Y esos plenos extraordinarios fue para pago a proveedores, es decir, de alguna manera era para, bueno, pues para que la sociedad de Castellón pudiera funcionar con normalidad, ¿no?
Eso creíamos nosotros. Tuvimos un pleno extraordinario que nos justificaron que era para el pago a proveedores y después ya hemos tenido el pleno ordinario del mes de abril. En el pleno extraordinario descubrimos que las facturas que pasaban, casi 3 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito, lo que ellos llamaban antes facturas en el cajón o facturas irregulares, pues no eran del COVID. Eran de proveedores que es verdad que se les debía dinero pues desde diciembre por servicios que prestaban para el ayuntamiento y evidentemente tenían que cobrar. Pero claro, parece que la urgencia por el COVID, o sea, no ha sido tal, porque son facturas, insisto, de diciembre, enero, febrero, anteriores al COVID. Y luego en el pleno ordinario del mes de abril es cuando la oposición pudimos presentar propuestas, que fuimos los únicos que llevamos propuestas, ya que el gobierno de PSOE, Compromís y Podemos no llevó ni un solo plan, ni una sola partida presupuestaria, ni una sola propuesta a las que no le obligara el mando único, es decir, a las sanitarias, exceptuando esas, ni una sola propuesta las llevamos la oposición y curiosamente no salió ninguna adelante.
Entre ellas, algo que está pidiendo en este momento los ciudadanos y es que se hagan cargo de la situación y que ya que el ciudadano le ha bajado el ingreso, ustedes proponían una baja de salario del 50%, que no salió, ¿no?
No salió adelante. La verdad es que, bueno, nosotros nos comprometimos los concejales del Partido Popular a hacerlo y así lo vamos a hacer. De hecho, estamos llegando a un acuerdo para a ver si podemos financiar los test para los voluntarios de organizaciones benéficas, porque nosotros sí vamos a donar la mitad de nuestro sueldo para comprar test, para poder poner en marcha medidas sanitarias, que es lo que necesita urgentemente la población.
Que por esto no hemos pasado de fase, ¿no? Porque lo que nos han dicho hasta la fecha es que no teníamos los suficientes test hechos, ¿no?
Y lo que pasa es que es un poco incoherente porque ni los hacen desde el gobierno ni desde la consellería ni los dejan hacer, porque muchas empresas han querido hacerle test a sus empleados precisamente para aislar a los asintomáticos y así evitar el riesgo de contagio en toda la plantilla y no les han dejado, les han prohibido, incluso financiándolo las propias empresas, han intervenido los laboratorios privados para que no se pudieran hacer test. Entonces, claro, algo que nos parece aberrante, que no te dejen hacer test y luego la excusa para no pasarnos a la fase siguiente, a la fase 1, es que no hemos hecho test. En fin, son como el perro del hortelano, ¿no? Ni comen ni dejan comer, ni hacen los test ni dejan que los hagamos.
Mire,
pues
esta,
nos parece un despropósito.
Lo que nos ha pasado, el hecho de que no hayamos pasado a la fase 1, ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del presidente del gobierno o del presidente de la Generalitat? Porque en teoría el presidente de la Generalitat nos decía que íbamos a la fase 1, ¿no?
Efectivamente, es que el problema aquí es que se ha vendido la leche antes de ordeñar la vaca. Es decir, yo no sé si es responsabilidad del gobierno nacional o del gobierno autonómico, ambos del mismo signo político, por cierto, ambos del Partido Socialista. Uh-huh. Pero yo no sé si es que no se hablan entre ellos, porque no lo entendemos. El que se hubiera anunciado durante toda la semana por parte del gobierno valenciano que estaban seguros de que íbamos a pasar de fase porque la comunidad valenciana había hecho los deberes y nos daban matrícula de honor, y cuál fue nuestra sorpresa cuando ya los hosteleros, los comercios habían hecho sus previsiones. El otro día me llamó un hostelero y me contaba que él había sacado incluso a los trabajadores del ERTE y había cargado las cámaras. Claro, ahora todo eso a ellos, ¿quién se los paga? Entonces, nuestra sorpresa fue el no cambio de fase, ¿no? Entonces, alguien está mintiendo. No sé si es el gobierno nacional o el gobierno valenciano, pero la verdad no nos están diciendo. Queremos saber los expertos, que todavía no han dicho los nombres. Queremos saber los criterios, porque parece que eran las camas UCI y luego resulta que, pese a no dejarnos hacer test, es por los test. Bueno, queremos saber la verdad.
Uh-huh. Mire, en este caso, la alcaldesa de Castellón, que usted la conoce, supongo que muy bien, o al menos la conoce, también ha remitido una carta este sábado, o dos cartas dirigidas a la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública, a Ana Barceló y al ministro de Sanitat, Salvador Illa, solicitando la información detallada del por qué no hemos pasado. Ni si hay informes de transparencia, yo supongo que la alcaldesa de Castellón debería también tenerlos en su poder, o usted esto lo desconoce.
Lo desconocemos porque no nos dan ningún tipo de información a la oposición, cosa que nos parece muy triste, porque de esta, como dijimos con nuestro plan fiscal juntos, solo saldremos de la mano. Pero lo que nos parece es que la alcaldesa de Castellón llega tarde, es decir, reacciona tarde. Es que ya deberíamos estar haciendo los deberes para estar preparados de forma conjunta para esa desescalada, pasemos o no de fase. Es que
sí, aquí, pero imagínese que en su caso usted tiene a Isabel Bonich gobernando en la Generalitat y le dice a Isabel Bonich que no se preocupe, que vamos a pasar a la fase 1. ¿Usted hoy cómo se sentiría con respecto a Isabel Bonich?
Yo me sentiría engañada. Esa es la palabra, claro, porque es que ahora, ¿cómo le explicamos a todos los comerciantes y a los hosteleros de nuestra ciudad que se habían preparado y que habían hecho un gasto para poder ponerse en marcha este lunes, que no pueden hacerlo? ¿Cómo se lo decimos? ¿Quién les está engañando? ¿Pedro Sánchez? ¿Ximo Puig? ¿La propia alcaldesa? ¿Quién tenía los datos y no los facilitó? ¿No tenían los datos? ¿Por qué no hemos hecho los deberes? ¿Qué criterios se han seguido? Es que creo
esto
que nos
va,
está facilitando
va a crear,
información
claro,
a la población.
Esto va a crear desconfianza, porque si siendo del mismo signo político, que en teoría no deberían haber signos políticos en este momento, porque esto es un problema de salud pública.
De todos, efectivamente.
Si no son sinceros entre ellos, la desconfianza va a ir creciendo cada día más, ¿no? Es decir, si yo no me puedo fiar de mi propio presidente de la Generalitat y el presidente de la Generalitat no se puede fiar del propio presidente de España, no sé, imagínese, porque la desconfianza que puede crear esto alrededor de la situación que estamos viviendo, ¿eh?
Así es que yo creo que ya el pueblo, es decir, la gente ya no se fía de los políticos, ese es el problema. El otro día tuvimos una reunión con los hosteleros de la provincia, con Asocas, y nos decían que ellos, para poder avanzar, necesitan seguridad y confianza. Dos cosas que los gobiernos, tanto nacional, autonómico como local, no les están facilitando, no les están proporcionando.
Sí, pero mire, entonces, en este caso, los hosteleros, y le digo porque, en este caso, si usted fuera responsable, es responsable de una ciudad muy grande y que evidentemente tiene mucha hostelería y mucha restauración, fíjese, ellos han invertido en personal que han tenido que sacar de ERTES, han invertido en material perecedero y todo eso de las reservas, porque llevan 2 meses sin ingresar un duro.
Efectivamente. Es que es muy triste la situación, es que muchos de ellos ya no van a poder abrir la persiana.
¿Usted entiende que, pues, que se cree una plataforma para pedir responsabilidades económicas? Porque, mire, esta mañana, durante la mañana, nos han dicho que bueno, están presentando documentación para que se vuelva a poner, para llegar a la fase 1. Ellos no quieren llegar a la fase 1. Es decir, los hosteleros en este momento nos dicen que lo que no quieren es que sus clientes se pongan enfermos. pero sí van a pedir responsabilidades económicas. ¿Usted sería de las personas que los apoyaría para pedir responsabilidades políticas que se traduzcan en denuncias económicas?
Es que yo creo que sea el gobierno nacional autonómica o local, o autonómico o local, pero por supuesto que hay responsabilidad. Para eso son gobiernos, ¿no? Yo creo que un líder se demuestra en los buenos momentos, pero sobre todo en los malos, ¿no? Uh-huh. Tiene que crecerse ante las dificultades y sobre todo la gente espera que le resuelvan sus problemas, no que se los creen. Es que en estos momentos les estamos generando más problemas y por supuesto que yo también exigiría responsabilidad económica, exigiría ayudas. Es que ni siquiera, fíjese, es que en la ciudad de Castellón ni siquiera se ha adoptado ninguna medida fiscal ni económica para ayudarles, ni una sola. Aplazamientos de pagos. Eso es alargar la agonía. Nosotros defendemos que a cero ingresos, cero costes. Hay que ayudarles sin costes, sin cargas fiscales para que puedan abrir la persiana, porque es que muchos negocios no van a poder abrir. El tejido comercial de proximidad, el comercio de proximidad, que nuestros comercios de barrio ya estaban muy tocados antes de todo esto. Si no los ayudamos y les cogemos de la mano y estamos a su lado en estos momentos de dificultad, no podrán volver a abrir, con todo el perjuicio que eso conlleva, no solo para ellos, para sus familias, para el paro, sino para una ciudad.
Uh-huh. ¿Usted ha podido tener acceso a las instalaciones del hospital de campaña de Castellón?
No. Me consta que todavía no están abiertas, es que no están en funcionamiento. Las están utilizando para...
¿Pero ha tenido acceso a saber cuánto ha costado ese hospital?
No, sabemos que entre los tres se han gastado cerca de 9 millones de euros, 8 millones, 8,6 millones de euros creo que es exactamente.
Pues...
Son tres hospitales, casi 9 millones de euros, que no están en funcionamiento. En lo peor de la crisis, cuando nos dijeron que iban a tardar un mes en construirse, cosa que IFEMA tardó 3 días en Madrid, uh-huh. Todavía no están en funcionamiento.
Y usted tiene conocimiento, supongo, como todos los españoles, de que los centros de salud se iban a abrir y que se pasaría la responsabilidad al médico de cabeza de familia para hacer esos test. ¿Usted tiene conocimiento si esos test ya están en los centros de salud?
No. Hoy he tenido que ir por motivos personales a mi centro de salud, que había estado cerrado hasta la fecha, uh-huh. y el centro, para ver dónde me habían derivado. Y el centro de salud ahora está abierto, pero solo da información y todo es por teléfono. Por tanto, claro, ese es uno de los requisitos que nos ha hecho que no pasemos de fase. Es que en los centros de salud, que tendrían que estar abiertos ya, porque no se entiende que en nuestra ciudad 7 centros de salud hayan cerrado sus puertas en pleno COVID, pues esos centros de salud, los médicos tendrían que estar atendiendo a los pacientes y hacer los PCR, que no se están haciendo. Ese ha sido uno de los elementos que ha hecho que no pasemos de fase.
Pero si esto ya se anunció... Desde el gobierno ya se anunció, es decir, ya es un anuncio, está publicado en el BOE.
Pues eso se lo digo yo porque he ido esta misma mañana a mi centro de salud, Rafa La Pena, y no, los centros de salud no están funcionando con normalidad.
Y cuando usted, imagínese, usted ha ido como usuaria y ahora lo primero que le viene a la cabeza es los políticos. ¿Usted qué ha pensado?
Pues he pensado que es un descontrol, que es un caos la gestión sanitaria que se está realizando y que, pues eso, el no poder encontrar un servicio cuando lo necesitas, pues piensas que no se están haciendo bien las cosas.
Uh-huh. Y de los puntos que nos han dejado abrir, como por ejemplo, bueno, aquí en Castellón ha sido Vinaroz, ¿usted qué opinión tiene?
Pues es que yo creo, sigo insistiendo, que la gestión sanitaria no es la correcta, porque hemos tenido conocimiento que, claro, es que se ha trasladado pacientes desde Vinaroz al Hospital General de Castellón y eso ha hecho que las camas del Hospital General UCI estén más colapsadas que las del Hospital de Vinaroz. Entonces, es que nosotros no entendemos esta división por departamentos de salud. Nosotros pensamos que debía haber sido por provincias. Lo que pasa es que a este gobierno valenciano no le gusta la división provincial.
¿Y por qué cree, por qué? ¿Qué motivo tiene para que no haya división?
No sé, nunca les han gustado las provincias. Recuerde que querían eliminar las diputaciones, uh-huh. pero al final no han podido, ¿no? Porque una diputación da servicio a los pueblos pequeñitos donde no llega nadie, ¿no? Pero ellos son los de las mancomunidades, los del País Valenciano. Nunca les ha gustado la división provincial y, de hecho, lo hemos vuelto a ver, que lo han dividido por departamentos de salud, cosa que nos parece del todo inapropiada por lo que le digo. Porque han trasladado pacientes de un departamento de salud a otro y luego resulta que ese departamento de salud pasa de fase y los otros dos no. Uh-huh. Es muy absurdo.
En cuanto al reparto de mascarillas, ¿la ciudad de Castellón ha recibido las mascarillas que esperaban?
No. Aquí el gobierno local no ha repartido ni una sola mascarilla a los ciudadanos.
Pero si Diputación había donado mascarillas, es decir...
No, Diputación creo que ha actuado como una central de compras. Les ha hecho de central de compras a los ayuntamientos que lo han pedido y lo han pagado. O creo que ha adelantado parte a cambio de una subvención que les va a dar después. Pero el Ayuntamiento de Castellón no ha debido participar en esa compra porque no ha repartido ni una sola mascarilla a los ciudadanos. Cosa que la mayoría de ayuntamientos de la provincia, de todos los signos políticos, pequeños y grandes, han hecho. En Castellón, no.
¿Y usted no ha reclamado?
Un ayuntamiento como, por ejemplo, Villarreal, con un alcalde socialista también, pues está haciendo test a su policía local. Aquí no han empezado a hacerlos a los policías locales de la capital, pese a que tenemos una plantilla de 300 policías.
Begoña, ¿usted sabe si de su mismo signo de político en pueblos pequeños también han repartido mascarillas?
Por supuesto, todos. Está haciéndolo desde San Jordi, Canet lo Roig, Moncofa, Onda, Segorbe, Baidalba, San Joan de Moró, todos están repartiendo mascarillas, Alcalá de Chiver, La Llosa, todos. Entonces no entendemos cómo, por eso digo, esto ya no es cuestión de signos políticos, es cuestión de la aptitud y la actitud de los dirigentes que tenemos, ¿no?
Si hoy usted, imagínese que toma el mando y es la alcaldesa de Castellón, en esta situación, en este momento, sin haber pasado de fase, con la posibilidad de poder reclamar, ¿usted qué es la primera medida que tomaría?
Facilitar mascarillas a la población y test. Empezaría por el personal de riesgo, como la policía y como la gente que tenemos en la calle, los bomberos, y ayudaría, si es preciso, con los sanitarios, porque creo que es un colectivo al que no le estamos reconociendo todo lo que están haciendo por nosotros. Por supuesto, seguiría por las residencias de mayores. Es decir, creo que hay que destinar una partida presupuestaria importante a salvar esta crisis sanitaria. Me da igual que el ayuntamiento no tenga competencias en materia sanitaria. El resto de ayuntamientos no las tienen y lo están haciendo. ¿Por qué Castellón no?
Muy Ayuso,
esto no es cuestión de competencia, claro, es cuestión de supervivencia.
Begoña, muy Ayuso, ¿eh?
A mí me gusta más Almeida, me gustan los dos, pero creo que el alcalde...
Más prudente, ¿no? Almeida más prudente.
Bueno, sobre todo porque Ayuso es presidenta de comunidad.
Claro,
¿no?
Pero como es mujer...
Ya. Sí, es verdad, pero como el otro, como Almeida es alcalde, creo que es el ejemplo perfecto de dónde tiene que estar un alcalde y de cómo se demuestra el liderazgo de un alcalde en tiempos de crisis.
Pero la gestión de Ayuso, ¿qué tal?
Pues creo que la están martirizando, al final la van a convertir en una mártir, porque no es justo, con la buena gestión que creo que se ha hecho, la situación tan complicada que ha tenido la comunidad y la ciudad de Madrid, y cómo se le ha echado encima el Partido Socialista y la izquierda mediática, ¿no? Creo que la van a convertir en una mártir al final, sin ella quererlo.
Por eso le digo que Almeida casi que están disculpándolo más, es como que focalizan muchísimo más en la presidenta, en Ayuso. ¿Y usted por qué cree que focalizan más en ella? ¿Ella toma decisiones más arriesgadas?
Ella se arriesga más y además, creo que es porque no tiene pelos en la lengua, dice las cosas como las piensa y como las siente y no se ha cortado con decirle al gobierno nacional las verdades del barquero. Y ya sabemos que a este gobierno nacional no le gusta escuchar opiniones contrarias. De hecho, bueno,
entiende,
con la censura entiende, que nos están aplicando...
¿Entiende la comparativa entre usted y Ayuso y no entre usted y Almeida?
Porque somos mujeres, imagino, o porque no tenemos pelos en la lengua.
Casi que lo segundo.
Cualquiera de las dos cosas me vale.
Casi que lo segundo. Begoña, al final tener un poquito de sentido de humor tampoco va mal. Espero volver.
No, es necesario, es un símbolo de inteligencia, dicen, porque hay que ponerle un poco de humor a esta tan dramática situación, si no nos volveríamos locos.
Espero volver a hablar con usted en breve y que nos siga informando de qué está pasando en la ciudad de Castellón.
Muchísimas gracias por darnos voz y, por supuesto, mi solidaridad y mi aliento con las familias que peor lo están pasando en nuestra provincia y, por supuesto, en nuestra ciudad.
Muchas gracias y buenos días.
Un abrazo, buenos días.
¿Tenías ganas? Pues McDonald's ya está de vuelta. En McDonald's Ciudad del Transporte estamos ilusionados de volver a servirte con todas las medidas de protección para clientes y empleados a partir del 12 de mayo. Disponibles los servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada. Horarios desde las 12:30 y hasta las 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Ciudad del Transporte reabre el 12 de mayo a partir de las 12:30 horas. Y la próxima semana, Villarreal y Castalia.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593. És el torn de parlar de turisme a la diputada provincial en aquesta competència, Virginia Martí. Bon dia.
Bon dia.
Bé, avui ens agradaria parlar i xerrar de que les platges estiguin obertes, de que la cultura i tot el turisme tornara a reflotar, no, en la nostra província, però s'ha quedat a mig camí.
Pues sí, la veritat és que tots teníem l'esperança i pensàvem que passaríem a fase 1, però no ha sigut així. Apareix que sols la demarcació de sanitària de Vinaròs passen a fase 1 i la resta ens continuem en la fase 0. Jo crec que això és un bany de realitat. La gent tenim que ser conscients que no serà tan fàcil passar de fase a fase i que de veritat ens tenim que prendre en serio el que premos en serio les mesures que se'ns recomana des de sanitat per evitar tots els contagis i tindre aquesta seguretat de que no anem a fer una recaiguda.
Bé, però afortunadament Vinaròs és un preludi, no, del que va passar quan vinga la fase 1. No sé com esteu gestionant totes les mesures respecte a les platges, el turisme.
Pues mira, la veritat és que s'està treballant de manera unitària des del Ministeri d'Indústria i Comerç i Turisme. A través de l'ICTE s'estan elaborant una sèrie de protocols sanitaris que seran unitaris per a tot el conjunt de l'estat espanyol. Entonces, nosaltres, com a patrona de turisme, també en la coordinació en Turisme Comunitat Valenciana hem participat en l'elaboració, en el procés d'elaboració d'aquests protocols, que seran els que regiran quan més avant pues, es puguen obrir tant les platges. Estem parlant també de les oficines de turisme i després de totes les empreses que formen part, tots els subsectors dins del sector turístic, pues tindran el seu protocol sanitari.
O sigui, s'està treballant en aquest protocol, però encara no hi ha mesures establides per anunciar als turistes.
Estàvem esperant les ordres ministerials que seran les que ho regularan els protocols sanitaris i en funció del que del que isque, de les mesures, que al final sí que és veritat que durant la setmana passada van estar rodant, pues, eren borradors i això, però realment estem esperant les ordres ministerials, ja s'estan avançant documents i se'ns està avançant el sector per on aniran, i sí que crec que este matí també hem pogut veure que teníem avançades ja del Ministeri, que havien avançat, pues, com les guies per a la reducció del contagi en tot el sector turístic. Havien publicat, ja s'havia publicat a final d'ahir.
Sí, diputada, imagine que el turisme a la nostra província serà molt diferent en aquesta nova normalitat, no?
Pues la veritat és que sí, tindrem un any que com estos dies parlant en els empresaris del sector, pues no serà un any de ganàncies, sinó serà de minimitzar pèrdues. Entonces va ser un any molt dur i en la incertesa del que passarà. Tindríem que estar en fase 1 i encara estem en la casella d'eixida, pues que també ho dificulta més. Entonces, pues jo crec que la paraula clau en tot durant tota aquesta crisi sanitària, pues, és la incertesa que tots tenim, de no sabem molt bé com gestionarem el que ens vindrà i on ens portarà, on anirem què ens queda per recórrer.
La veritat.
I com afrontarem.
Sí, la veritat és que la situació és molt complexa. Bé, des de la institució provincial també esteu fent unes taules de diàlegs, no?, amb altres grups i amb associacions. No sé si ja s'ha realitzat aquesta taula del turisme en distintes organismes. Quina visió vos han traslladat?
Nosaltres ja fa vora 4 setmanes que ja vam començar en l'inici de pràcticament de la crisi, vam crear un comitè de crisi del sector turístic, entenent la importància, ja li vam traslladar a presidència, entenent la importància de que el sector turístic, la incidència en el PIB econòmic, en el PIB que tenia dins de l'economia de la nostra província, i la importància l'afecció que tindria esta crisi sanitària en el nostre sector. Nosaltres hem creat aquest comitè, tenim encara el foro en les diferents... Tenim un foro empresarial, un foro social i un foro territorial, on estan representats els principals agents del sector. I també és veritat que des de la Diputació s'ha impulsat les meses de reconstrucció de la Diputació, i nosaltres, pues, hem elaborat des del Patronat de Turisme el document on hem recopilat totes les necessitats i les propostes d'actuació que ens van traslladar el sector, i ho elevem a la mesa de reconstrucció. Però el nostre full de ruta és continuar. Per exemple, esta setmana tornarem a tindre el foro en les reunions en els diferents foros, i nosaltres, pues, anem passet a passet, pues, continuant ben i analitzant i tenint uns eixos de treball per a poder, pues, dins de la ISA reestructuració que anem a fer dins del patronat, pues, a veure quines mesures podem prendre per ajudar al sector.
Sí, i dins d'este document que vau elaborar, què ens podem trobar, per exemple?
Pues tot tipus se van fer reivindicacions i propostes a nivell d'ERTES, que després també sobretot els empresaris demanaven la flexibilització dels ERTES, que després a nivell nosaltres hem traslladat també aquest document a Turisme de Comunitat Valenciana per a que sapiguen quin era el sentir dels nostres empresaris, i sobretot l'empresariat, i també a nivell territorial els ajuntaments en els que formen part del patronat i ens vam reunir. Ese nou reposicionament de la marca de Castelló, crear un destí segur, ajudar-los a implantar mesures en funció dels protocols estos que estaven pendents de que es publicaren i que serien els que regirien un poc, pues nosaltres implementar aquesta posada de mesures sanitàries de seguretat per a que els nostres destins siguin i les nostres empreses siguin segures, i també es demanaven aquest reposicionament, aquestes campanyes, amb donar a conèixer que la nostra província, pues, que és una província que no ha estat de les més afectades a nivell sanitari, que tenim una província que no està massificada, que tenim una província on estan convivint el turisme de sol i platja amb un turisme d'interior, que tenim aquestes sinergies, i que era això el que devien de donar a conèixer i comunicar.
Perfecte, diputada. Pues, moltes gràcies per haver xerrat amb tots nosaltres sobre aquestes qüestions, i esperem pròximament pues, parlar ja d'aquesta fase 1, de com serà el nou turisme, de tots els protocols que s'han establit en la nostra província, no? Per a que tot torni a ser com era abans, aunque siga diferent.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i sí, que esperem que més pront que tard puguem ja anar avançant des d'aquesta desescalada.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Maper Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Maper Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12 55 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Maper Arbo. Juntos lo conseguiremos.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Mare. Centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online. Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 03 50. O llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo.
Seguim a la 92.2, Ràdio Vila-real, i parlem amb un altre dels empresaris que en el dia de demà obrirà les seues portes. És Toni Criado, de McDonald's Ciutat del Transport. Buenos días, Toni.
Hola, buenos días, Montse, y buenos días a todos.
Buenos días. Coméntanos, Toni, mañana és la apertura, reapertura de Castellón, de Ciutat del Transport. ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues sí, mira, pues nada, después ya de 2 meses cerrados, pues McDonald's vuelve a la carga. La gente tenía muchísimas ganas ya de que reabriéramos, y una vez que nos hemos acoplado a todas las normas y a todas las nuevas procedimientos sanitarios que hay que cumplir en la hostelería, pues vamos a abrir el primer McDonald's en Castellón mañana. Como estamos en fase cero todavía, Monse,
sí.
Solamente vamos a abrir los servicios del Macauto y Delivery.
Correcto.
Es decir, el servicio a domicilio y el servicio a coche. Lo estábamos preparando todo para poner la terraza también, porque pensábamos que entrábamos en fase 1, pero como todo el mundo sabe, pues al final nos hemos quedado en fase 0 y nada, no podemos abrir la terraza.
Bueno, será Ciudad del Transporte y los otros tenemos ya planteado cuándo se podrá hacer la apertura.
Pues sí, concretamente las fechas a día de hoy, porque ya sabéis que bueno, pues todo es bastante cambiante, pero nuestro plan a día de hoy es el lunes 18 abrir el restaurante de Villarreal y el de Castalia.
Correcto.
El otro que nos queda es el de Salera, que lo abriremos cuando veamos que las grandes superficies, es decir, centros comerciales, pues tienen autorización para abrir, que a día de hoy, como sabes, todavía no se puede, no funcionan, ¿vale? Entonces, pues nada, ahí estamos, Montse, con toda la ilusión del mundo, preparando el restaurante, los restaurantes. Hemos tomado un montón de medidas para empleados, para clientes, en fin, como te puedes imaginar, todo el mundo que vaya a McDonald's mañana, pues va a tener la seguridad absoluta de que le vamos a ofrecer nuestra comida en un entorno completamente seguro.
Por supuesto.
Si te parece, Montse, comentamos un poco que a partir de mañana y durante un tiempo, pues vamos a tener un horario limitado y un menú limitado también.
Correcto, eso es lo que yo quería que nos explicases para que la gente también sea sabedora de lo que se puede encontrar en McDonald's. Hemos dicho que será por Macauto y después delivery.
Sí, eso es, por servicio a domicilio y Macauto.
Muy bien.
Pues mira, el horario va a ser desde las 12:30 del mediodía hasta las 11 de la noche, temporalmente. Y vamos a ofrecer un menú reducido, no vamos a tener el 100% de nuestro menú, pues porque por operativa es mucho más recomendable ir empezando poco a poco, ofreciendo lo que podemos servir, sobre todo de manera más rápida, y porque la operativa dentro de la cocina, Montse, también está limitada. El uso de EPIs, de mascarillas, de guantes, de distancia, sobre todo, nos hace no poder estar en cocina todo el personal al que nosotros estamos acostumbrados. Por tanto, tenemos una limitación en la producción y para compensar un poco el servicio con la velocidad, pues vamos a limitar un poquito la carta, ¿vale? Todo el mundo verá los carteles nuevos, habrá unos flyers para que todo el mundo sepa lo que está disponible y lo que no. Y bueno, la cuestión es que ya a partir de mañana se puede volver a disfrutar de nuestra comida, de nuestro sabor y de nuestra experiencia en McDonald's.
La verdad es que muchos de los empresarios de Villarreal y Castellón, pues claro, a quedarnos en la fase cero es muy complicado para los hosteleros pues tener esta fase, porque la verdad es que está todo casi todo preparado, yo te digo por experiencia de aquí, de lo que es el centro de Villarreal, preparados para esta apertura, porque claro, es que son 2 meses y medio, todo cerrado, y la verdad es que para el empresario está siendo muy duro.
Pues sí, sí.
Pensábamos que pasaríamos a la fase 1, no ha sido así. Realmente no se entiende mucho el porqué, cuando en otras comunidades sí que se ha hecho, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que no tenemos que bueno, pues salir adelante, ya va, no hay nada más.
Así es, Montse, no nos queda otra.
Nosotros
el viernes
otra.
Ya estábamos preparados con el personal preavisado ya, realizando las gestiones para sacar a la gente del ERTE. Por supuesto, pues toda la limpieza de la terraza, la señalización, la colocación de todas las mesas, las sillas, pues estábamos ya haciendo mucho trabajo y el mismo viernes, pues bueno, nos dicen que no abrimos terraza, bueno, pero tú ya nos conoces en McDonald's.
Sí.
Nos caemos y nos levantamos.
Así
al,
es.
Al minuto.
Al minuto.
Entonces, pues ya estamos con la misma ilusión, hemos recuperado nuestra ilusión porque la gente tiene que notar también ilusión, la gente necesita alegría, no solamente mensajes de pues qué mal, qué mal,
no.
Que hemos pasado a fase 1.
No, no.
Pues, chico,
nosotros
estamos
arriba.
Adelante. Como empresario, pues lógicamente hubiera preferido la terraza porque
claro,
te da muchísimas más posibilidades. Puedes ofrecer servicio a mucha más gente y nos hubiera venido mucho mejor, pero tenemos que tirar para adelante, Monse. Hay que abrir ya sí o sí. Para que esto vuelva cuanto antes a ponerse en marcha. En el McDonald's de Ciudad del Transporte, a partir de las 12:30, pues allí estaremos atendiendo a todo el que vaya en coche y a todo el que pida desde su casa.
Muy bien,
ya estaremos
muy bien
en las plataformas típicas de pedido a domicilio.
Pues, Tony, deseando, como ya sabes, deseando que esté todo en funcionamiento y que nos podamos ver y abrazar y demás. Y bueno, poquito a poco, pero siempre con una sonrisa y con alegría. Muchas gracias, Tony,
pues,
por tu
gracias
información.
Gracias a todos y os esperamos en McDonald's.
Pues mañana
un abrazo.
Todos en Ciudad del Transporte, en McDonald's Villarreal, Castellón. Gracias, Tony.
Gracias, Monse. Un abrazo.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito Yo me quedo en casa. Infórmate en el 609-679-593.
És l'hora de parlar amb el senador del PSPB, Artemi Rayo. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Artemi, jo crec que sí, a Castelló i a la Comunitat Valenciana ens hem quedat un poquet tristos, no?, per això de no passar a la fase 1. Jo crec que un dels col·lectius que més els afectarà, no?, seran els empresaris. Quin missatge tenim des de la Generalitat i des de a nivell nacional, no?, per a tots ells?
Bueno, pues evidentment hem quedat tots un poc despagats, això és la veritat, i despagats perquè no ho esperàvem, perquè tots els indicadors diuen el contrari, perquè la informació que arribava des de Madrid i la que s'evidenciava tots els dies a través dels mitjans de comunicació és que en la Comunitat Valenciana pues, estaven fent bé les coses, estaven donant una bona resposta i tots els indicadors pues, auguraven, ens col·locaven en una bona posició. Semblava que bueno, la xifra de contagis, de morts de, bueno, i d'atenció pues, se col·locava en unes posicions, diguem, acceptables i suficients per a haver pogut passar a la fase 1. Bueno, crec que aquí caso hi ha que traure dos conclusions. Una, òbviament, és que hi ha que ser transparents i clars a l'hora de decidir aquest tipus de coses, però en segon lloc que, bueno, que tenim una setmana més per a combatir esta pandèmia, per a que la difusió pues se minimitzi encara més, que se pugui millorar la situació sanitària. Veiem el got un poc mig ple, més que mig buit, i afrontem-ho en eixe ànim. És de veure que des del punt de vista empresarial i econòmic, bueno, és un fastidi. Una setmana més de confinament és una setmana menys d'eixir del forat, de poder obrir la persiana, de poder obrir finestres, de poder començar a prendre el pols a la realitat i veure fins a quin punt pues, podem tots remengar-nos i lluitar per a superar aquesta crisi. Els empresaris, xicotets, mitjans empresaris, pues, òbviament, especialment en el món dels serveis, per entendre-nos, món de bars, restaurants, comerços, pues, estaran fastidiats, i ja que entendreu, bueno, és una setmana. Estem convençuts de que el dilluns següent això es revertirà i podrem començar a donar passos en eixa direcció, però també és de veres que ho han dit les autoritats, això no es pot prendre com una carrera, no? Desgraciadament és així. Tot el que fem ho hem de fer en molta seguretat, minimitzant els riscos. És l'única forma de que no se mos torni damunt, de que no tinguem que donar passos enrere.
Sí, però jo crec que també hi ha un perill, no?, a lo millor de que es faci una bretxa, diguem, entre les economies que ja han començat a arrencar al nostre país, no?, i les que se poden quedar darrere si
bueno,
no avancen.
Jo crec que una setmana de diferència no marca ninguna bretxa significativa. Que són comunitats, totes elles, també molt, molt distintes, no? Mm. És a dir, Aragó està tota ella en la fase 1 i és un món que és diferent des del punt de vista social, econòmic, etcètera, al valencià. El que vull dir és que no hi ha que pensar en diferència substancial, ni en agravis, ni en res paregut. Hi ha que pensar en que és cert que estos set dies, pues han suposat un poc de frustració perquè hi havia unes expectatives, bueno, hi havia necessitat i hi havia expectatives, no?, de poder començar a donar aquests passos endavant. Però dit això, tampoc el canvi té per què ser tan substancial. Són set dies més per a guanyar en mesures sanitàries, per a guanyar en salut, per a guanyar en seguretat i per a preparar-nos per a que puguem, pues, a partir d'ahí, eixir en les millors condicions per a començar a avançar en seguretat. Jo estic convençut de que, bueno, els castellonenses, els valencians estaran ahí, estaran en les millors condicions per a afrontar en el moment en què puguem, en molta força, en moltes ganes, però també en molta seguretat, molta prudència. Tots sabem que ens juguem moltíssim, pues, els nous reptes que tenim per davant.
Jo crec també que hi ha que ser prudents perquè hi han hagut també rebots a altres països com a Corea del Sud. Alemanya també ha sofrit un pequeny rebot.
Pues sí, eixa és la realitat que ens envolta. I tindrem que estar molt atents, tindrem que tindre molt de cuidado. I el cuidado és... no és siquiera col·lectiu, és individual. Som cada un de nosaltres els que hem d'extremar les condicions de seguretat i d'higiene, no? per a fer possible aquesta seguretat col·lectiva. Ho veiem al nostre voltant, veiem com la capacitat d'expansió d'aquest virus és terrible, és enorme, que aquesta expansió pues, possibilita de nou rebrots que poden significar la necessitat de tornar a un confinament, el qual seria pues, terrible des de tots punts de vista, i o som molt conscients o això pot passar. Crec que no podem deixar d'insistir en aquesta idea, en la idea de que cada vegada que llevem les mans, de que cada vegada que portem els guants, portem les nostres mascarilles, estem contribuint. No podem baixar la guàrdia. Depèn de nosaltres, depèn de cada un de nosaltres el que això no passe. Tenim una enorme responsabilitat individual, cada un de nosaltres.
Perfecte, senador. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
¿Tenías ganas? Pues McDonald's ya está de vuelta. En McDonald's Ciudad del Transporte estamos ilusionados de volver a servirte con todas las medidas de protección para clientes y empleados a partir del 12 de mayo. Disponibles los servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada. Horarios desde las 12:30 y hasta las 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Ciudad del Transporte reabre el 12 de mayo a partir de las 12:30 horas. Y la próxima semana, Villarreal y Castalia.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Desde Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
I com que també a Cia Villarreal tenen compromís la seva opinió pròpia, volem preguntar-li a Santi Cortells, que és regidor de Compromís, què pensa ell sobre no haver passat a la fase 1. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Ens hem quedat en el bolso penjat darrere de la porta per anar a la terrassa Femos Algo, no?
Sí, a veure, s'ha de dir que evidentment hem de ser responsables i que una premura excessiva, ja hem vist casos com Corea del Sud i altres països que han tingut un repunt i han tornat, per tant, obediència una miqueta als criteris sanitaris. El que passa és que jo veig coses que no m'acaben de quadrar, perquè què passa? Que primer es fa un informe en el qual tenim una matrícula d'honor, el País Valencià té una matrícula d'honor, i què vol dir això? Que el finançament per a totes les conseqüències que porta el Covid-19, doncs aleshores és mínim. Si tu tens una bona nota, perquè vol dir que necessites poc. Uh-huh. I bé, és comprensible fins a cert punt, doncs si els efectes han sigut mínims, que el finançament siga menor. Però a continuació, què passa? A continuació, ens diuen que no passem a la fase 1. Per què? Per què no passem a la fase 1? Doncs perquè no complim les condicions. Després, no sabien ni explicar-ho, perquè li van preguntar en roda de premsa a Pedro Sánchez i no va donar cap explicació, i ja a posteriori doncs sí que va explicar tot allò de que hi havia casos símptomes, però que no havien pogut determinar si era el Covid-19 o no. Bé, ho van explicar una miqueta més, però clar, fa la impressió que d'alguna manera el que han fet és l'excusa de la matrícula per no donar-nos un xavo, cosa que els valencians i les valencians ja estem aviats, això, estem aviadíssims, perquè ni finançament, ni corredor mediterrani, mos han menjat el peatge tota la vida, ara fa poc que l'han llevat, menys mal. I aleshores, doncs, sona un poc excusa, més que res perquè no s'estava justificant. I jo també te diré una cosa, hi havia un informe confidencial que va publicar ahir Ximo Puig, que jo recorde que n'hi ha una conselleria de transparència. Jo no ho estic criticant, simplement me pregunto a mi mateix, si tenim una conselleria de transparència, per què n'hi ha tants informes confidencials? Quina necessitat n'hi ha de tanta confidencialitat? Què és el que, si els ciutadans coneixen, és tan negatiu que coneguem? Jo crec que més enllà que hi ha gent irresponsable, que n'hi ha, però que la majoria, pel que jo conec, els meus veïns i la gent que jo tinc contacte, és absolutament responsable amb totes les mesures que ens diuen. Aleshores, per què ens han de tractar com a xiquets i amagar-nos coses i fer informes secrets?
Sí, això és el problema, és dir, quan algú té alguna sospita i ens diuen que no siguin persones que pensem en aquestes conspiracions, però quan no fan públics algo tan senzill com un informe que ens diria si podíem passar a la fase 1 o no, perquè en principi no ha sigut el president del govern el que ens ha enganyat. En principi, el responsable ha sigut Ximo Puig, que ens va dir que nosaltres eixíem.
Clar, és per això que jo el que considere és que tot això és un teatret entre Ximo Puig i la consellera d'Anna Barceló. Uh-huh. És un teatret seu que s'han muntat els socialistes per a que ens creguem que estan defensant el País Valencià i al final no donamos un duro, perquè és el mateix teatre de tota la vida. Uh-huh. Quan ha estat el PP no hem tingut finançament. Ara que està el PSOE no hem tingut ni un duro de finançament. Un finançament pèssim, el pitjor de tota Espanya. I aleshores, això, perquè si realment volguessin defensar els valencians tant i estigueren tan enfadats, tant els diputats del PSOE com els diputats de Podemos, ho tenen molt fàcil. A la pròxima votació li diuen els valencians, els diputats valencians de Podemos i PSOE, li diuen a Pedro Sánchez, el seu president a l'Estat, o mos dones el finançament que necessitem els valencians, o s'ha acabat de votar teu tot a favor, o s'ha acabat de la cabota.
Ni més ni menys que perquè puguem reprendre la nostra activitat més o menys normal o en esta nova realitat que tenim ara, necessitem aquest finançament per a poder tindre les necessitats que tindríem en cas de que volguérem anar a aquesta fase 1, que no anirem per culpa dels pocs recursos que tenim per culpa de l'infrafinançament.
Exacte, és una pesqueria que se mossega la cua. Per què no hem arribat ahir? Doncs probablement perquè com estem infrafinançats, què és el que s'infrafinança? Bàsicament les autonomies tenen dos pals de sosteniment, uh-huh. que és salut, i sobretot salut i també educació. Uh-huh. Però ara el que és molt evident és salut. Uh-huh. I això és el que se finança, perquè això és la competència més grossa de les autonomies a Espanya, tal com està estructurat a Espanya. Aleshores, si tradicionalment ens l'han infrafinançat, com volen ara que passem a la fase 1? Com volen ara que tinguem més llits? Uh-huh. Com volen ara que prosperem? Si tradicionalment ens han finançat fatal, però no evidenciat... el PSOE, el PP en el seu temps, també.
Se'ns ha evidenciat que realment si estem infrafinançats, de fet, per a mostra un botó. Nosaltres durant el matí hem intentat posar-nos en contacte en la Comunitat Valenciana, en el que està governant la Comunitat Valenciana, perquè lògicament és el que li tenim que demanar responsabilitats, per dir-nos que érem, estava segur. De fet, tots els empresaris de l'hostaleria s'estaven posant en marxa, han fet un gasto. Tant és que este matí estàvem manejant fer una plataforma per a poder demanar responsabilitats legals, perquè vostè sap que han tret gent d'ERTES, han posat en marxa tota una cadena de distribució que ara tindran que tindre a parar, val? I ens han dit que durant este matí estan presentant tot tipus de documentació per a que ens donen aquesta fase 1. I jo me pregunte, si ens donen la fase 1 i no estem amanits, anem a veure, això és una pressió que està fent d'alguna manera la part econòmica de la Comunitat Valenciana. Jo no sé on tindrem, perquè si el perjudici serà major.
Anem a veure que, per exemple, en aquest cas crec que m'estàs dient, en el sector de les hostaleries, uh-huh. passa pressió, és una cosa natural. Uh-huh. Tu si tens un negoci i, evidentment, portes dos mesos tancats, voldràs obrir i normalment és normal que facis pressió. Però de les institucions públiques el que s'espera és no estar desgavell, perquè a més recorde que el president del País Valencià és del mateix partit que el president de l'Estat espanyol. Per tant, aquesta descoordinació de que un diga que estem la mar de bé i l'altre que encara no estem per a passar a la fase 1...
Clar, però esta plataforma... Disculpe, un moment, li aclarís lo de la plataforma. Però esta plataforma no s'ha posat en marxa per a exigir que passar a la fase 1. S'ha posat en marxa per a demanar responsabilitats econòmiques, perquè ells diuen que ells han complit la seva part del tracte. Per lo tant, pa no respondre a aquestes responsabilitats econòmiques, s'està pressionant anar a la fase 1? Pregunte, eh?
No, però mira, jo tinc una tieta que, no diré el nom, però que té també així un local de restauració al poble i que va fer, pues, com que el dilluns podia obrir, ho va preparar tot, ha comprat també tots els pues, el menjar i totes les coses que anava a utilitzar el primer dia i ja ho ha comprat, ha fet una inversió. I ha fet una inversió en un moment que és delicat perquè ja venim de 2 mesos en confinament.
Sí, aquesta inversió són de recursos propis, perquè ja cal recordar que ni han cobrat els ERTEs, encara no ha cobrat ningú, dels treballadors que estan aparats, i la gent dels ERTEs, que, per exemple, l'empresari que avui, després de ser un rato el sentirem, té 20 treballadors que encara no han cobrat, i els ICOs no han arribat a tot el món. Això tenim que ser conscients.
Però, torna a dir, o sigui, jo també estaria enfadat, però... Pense que és una miqueta de teatre, perquè ahir cada 2x3, o molt sovint en el Congrés dels Diputats, se fan una sèrie de votacions. Si tu estàs enfadat, els diputats valencians ja tarden en condicionar els seus vots a que els valencians tinguem el nostre finançament i que se'ns tracte, jo ja no dic amb justícia també, però sobretot amb responsabilitat, perquè el que no pot ser és que un dia complim i l'endemà mos alcem i ja no complim, però això quin desgavell és? Quina descoordinació? I aquesta descoordinació no afecta simplement a un polític que queda bé, malament o pitjor, que això és el drama menor de tots els drames, sinó a tota la gent que ha d'alçar la persiana, que ha de viure, que ha de treballar i que està a expenses de la responsabilitat de les institucions públiques. Per tant, no és que jo en cap moment estigui dient que s'ha de passar a la fase 1 sí o sí. Jo això no ho sé, no sóc una autoritat sanitària per a definir això i ho ha de dir doncs algú que siga un viròleg, d'acord? Per tant, jo en això no m'he...
Però ja ens han dit que no estem preparats per passar a la fase 1. És dir, el que jo ara sí que apel·la a la responsabilitat, fem front a el que hem dit i que no se pot complir i paguem forat que anem a fer a aquestes persones que no és que no hagin guanyat, o sigui, han deixat d'ingressar durant 2 mesos, però a més, per a poder fer front a obrir, han tret diners dels seus recursos.
Per això la transparència és més important ara que en cap moment. Per què aquest gabinet d'experts que té el govern de l'Estat no podem saber el seu nom? Quin problema n'hi ha? Ells diuen que és que aleshores es pressionaria, no sé què... Nosaltres ja tenim en totes les avaluacions a nivell internacional de transparència, ja tenim de normal, arrosseguem les pitjors notes de tota Europa, del món, etc. Doncs ara seria un bon moment per a revertir això i anar cap a la transparència. Perquè, a veure, jo si te poso a tu, que, o a qui siga, que siga expert en comunicació, que tinga un treball, una experiència laboral, doncs el posa per això, per l'experiència laboral, professional, el que siga, i aleshores tinc un criteri. Pues si el teu criteri és correcte, no tens per què tindre por de dir qui és, i les pressions doncs existeixen, estan a l'ordre del dia, però ho ha de ser íntegre, vull dir, això va una miqueta a la política, i això hem parlat els últims anys. En definitiva, la transparència ara, que és quan més falta fa, doncs és quan més es troba a faltar, precisament. Perquè jo torno a dir que justifiquen aquest informe que s'ha enfadat Ximo Puig i al final l'ha publicat perquè era necessari que fos secret. Perquè quan tu tens una cosa secreta que després desvelles, a veure, tu estàs gestionant diners que no són teus, eres, diguem, un gestor d'allò públic, de lo que paga la gent, dels seus impostos, de lo que està pagant durant anys perquè ara el seu govern responga, no? I recordem que nosaltres entrem a esta crisi, a diferència dels països del nord, en un dèficit enorme. Cosa que els països del nord d'Europa, com sempre, han fet els deures i anaven en superàvit. Per tant, anaven d'entrada en una millor disposició, no? Aleshores, jo crec que cal demanar transparència més que mai. I este secretisme, si és necessari, que pot ser, no ho sé, que es justifiquen les raons, que es les justifiquen, perquè jo no ho entenc, perquè és necessari tindre informes secrets.
Primer vam començar en dir que volíem més informació, ens donaven informació però ens sesgaven les preguntes, després ja van alçar la mà quan els periodistes van arribar a un moment en el que van dir és que mos esteu tratant de tontos, entonces van dir, val, pues les preguntes que encara estan filtrades, però vaja, ja s'ha guardat més la mà. I ara ja volem, no volem que els informen de lo que ells volen dir, nosaltres volem que mos informen de lo que volem saber, no? I això és el que els demanem. És dir, no és tan difícil que quan votem a un polític, com per exemple són vostès, jo ara necessitaria veure com se reclama, com reclamen els polítics i sos informes de transparència.
Clar, però és que les dades, i vosaltres que sou una casa que us dediqueu a la informació, no? I el govern ha dedicat a cases com la vostra, diguem-ne, un bé de primera necessitat, en el sentit que sou dels pocs que no havíeu de tancar, precisament perquè la informació se suposa que és fonamental en un moment com aquest de pandèmia.
Fonamental, sí.
I que no tenim precedents, tot això ho entenc, que a vegades s'ha d'anar improvisant i es fa el millor que es pot, tot això ho entenc. Però que n'hi hagi, després de no haver derogat la llei Mordassa, per cert, que el PSOE va prometre que la derogaria, que hi hagi encara aquesta desinformació i que hagueu de ser els mateixos periodistes els que aneu pressionant perquè es publiquen certes dades, i a més és que en això es fa molta demagogia. Jo li vaig sentir a un polític que és que no se publicaven els malalts perquè, clar, en una faena pues, tu tampoc dius la causa de la teua baixa, clar, evidentment, perquè tu imagina't que la causa de la teua baixa doncs fos algun tipus d'accident laboral, etc., podria anar en contra teua. Però el que estem parlant és de dades estadístiques, que en la universitat les utilitzem per a tot, vull dir, en psicologia s'utilitzen, vull dir, per a veure, per exemple, quina...
I ja no parlem per a parar una pandèmia.
Clar, per a parar una pandèmia, evidentment, la ciència necessita dades, números, estadístiques.
I no passa res, perquè se pot infectar qualsevol, és dir, no hi ha que amagar i moltíssim menys quan una persona està infectada. Precisament, se té que treure la llum.
El que diuen de la psicosi social i que n'hi ha gent que té ansietat, que està malalta i, per tant, no pot tindre aquest bombardeig que tenim la gent que... diguem-ne que estem més estables psicològicament, continuat, però el que has de fer és protegir aquesta gent, que aquesta gent no tinga accés a aquestes informacions negatives, però això és gent molt concreta, però la resta de la gent som adults i ens han d'informar, perquè no som xiquets.
Santi Cortells, se'ns ha acabat el temps, però de ben segur seguirem parlant. Moltes gràcies per haver entrat en la ràdio i molt bon dia.
Gràcies a tu.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
¿Tenías ganas? Pues McDonald's ya está de vuelta. En McDonald's Ciudad del Transporte estamos ilusionados de volver a servirte con todas las medidas de protección para clientes y empleados a partir del 12 de mayo. Disponibles los servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada. Horarios desde las 12:30 y hasta las 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Ciudad del Transporte reabre el 12 de mayo a partir de las 12:30 horas. Y la próxima semana, Villarreal y Castalia.
Una i 44 minuts i a l'altre costat del fil telefònic l'alcalde José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Senyor alcalde, diverses preguntes, però sobretot la que més ens ha arribat i la que més preocupa la gent és: hi ha gent que ha rebut la mascareta i hi ha gent que no ha rebut la mascareta. La gent que no ha rebut la mascareta rebrà la mascareta?
Sí, sí, la gent que no ha rebut la mascareta la rebrà, que no tingui ningú dubte. Evidentment ha sigut un procés molt complicat, estem parlant de 102.000 mascaretes, 102.000, i arribar a quasi 20.000 vivendes de Vila-real, i a més vam decidir que n'hi hagueren diversos tamanys, cosa que no m'arrepentisc, de xiquet, de mitjanet i de major, lo qual suposa també que teníem que estudiar per a que a la gent li arribara la que realment li és útil. Teníem que estudiar per casa, pues on hi havia xiquets, on no hi havia xiquets, on vivien adults un, on hi vivien dos, on hi vivien tres, per a que a tot el món hi arribaren dos. Som l'únic ajuntament, l'únic, que està enviant dos per habitant, que està fent oixina en tamanys, per a que també realment siga útil esta mascareta, perquè si li fiquem a un xiquet xicotet o mitjanet en actes que anem a tindre i en moments que esperem que quan antes puguem disfrutar-los, com estar 10 persones juntes, en la família, quan passem a la fase 1, com anar a una terrassa o com entrar a un comerç, etc., i la tinguem que necessitar, pues que realment se li acople bé a la careta i li siga útil, i no una mascarilla de les grandotes que evidentment no anava a funcionar pràcticament per a res, no? Per tant, bueno, dir que sí, que arribaran. Hem tingut un problema, evidentment, perquè el mercat està com està. Tinc que dir-li a la gent que aquestes mascarilles, que són moltíssimes, aquestes 102.000, se van comprar fa ja 3 i 4 setmanes i 5, que estem treballant en el tema i anant acumulant-ne en un banc, si no haguera sigut impossible. Alguns ajuntaments els ha ocorrit la idea en aquests moments i estan ficant-se en marxa i no estan trobant mercat i van a tardar molt més. Però bueno, nosaltres tenim repartit de moment el 30 o el 40% del poble. El problema que vam tindre un paró la setmana passada, perquè vam tindre un poc de dificultat en el subministre de les de xiquets, i claro, no anem a enviar la de xiquets a una casa i després tornar a anar a la casa a dur-la d'adults, no? Perquè això ja és un faenon, dur-les a 20.000 vivendes, doncs bueno, vam parar un poquet per a que la carta que li arribi a la gent li arriben les d'adults, les de xiquets, les de mitjanets, arriben totes com toca, no? Ja ahir mateixa jo vaig estar rebent un, pues no, un pedido més que va vindre de l'empresa de Morella que me les subministra, van arribar 3.500 de xiquet més, 3.500 de mitjanet i quasi 3.000 de majors, més les 20.000 que van arribar de majors de la Diputació fa molt poquet, fa 3 o 4 dies, mos han permitit ja tindre acumulat de nou quantitat important per continuar en el reparto d'una manera potent. Jo, si tot va bé, pense que en qüestió de 15 dies van estar totes en les cases, no? Tot això coincidirà d'alguna manera, si tot va bé també, si tot va bé i esta vegada logrem passar a esa fase 1, pues, més o menys d'alguna manera coincidirà en esa eixida més massiva en el carrer, en responsabilitat, però es començarà a conviure, no? Per tant, que no tingui ningú dubte que va arribar a tots. Demano un poc de paciència, hem fet un gran esforç econòmic, d'intendència, estem fent-ho gràcies a moltíssims voluntaris, una cadena enorme que tenim allí treballant en el Col·legi Concepción Arenal, i bueno, pues el problema ja no és tant d'en sobrar, de classificar, que ho tenim tot molt organitzat en estos moments, sinó de tindre el material i repartir-lo, i ja els dic que a partir d'avui començaran a repartir-se de nou.
Tema Sanjat, mascaretes, sabem que acabarem de rebre-les en casa, que el paro va ser per tindre la mascareta adequada per cada domicili. Mesures que s'han pres, per exemple, la tallada de carrers perquè els viandants tingueren més puesto. Han hi hagut gent que ho ha rebut d'una forma més positiva i hi ha gent que s'ha queixat. Per què ha pres aquesta decisió, vostè?
Bueno, anem a veure. En primer lloc, jo el que tinc molt clar és que esta crisi també ens ha ensenyat el que n'hi ha coses que són més prescindibles que altres, no? I és evident que el més important en aquests moments és intentar evitar que els nostres comerços, que els nostres negocis tanquen les persianes, que és un objectiu important. En segon lloc, i no per importància, que jo ficaria a lo millor el primer, el de la salut. És evident que tenim una ciutat, que ja no som un poble menut, 51.000 habitants, que tenim pocs espais, pais amples i oberts per a poder passejar, per a poder que el xiquet vagi en el patinet, en la bicicleta, per a fer esport, perquè les instal·lacions esportives, que en tenim més que ningú, perquè tenim una ràtio, no?, de metres quadrats d'instal·lacions esportives molt potent en tot l'esforç que hem fet aquests últims anys, ciutat esportiva, poliesportius, la ciutat esportiva del Villarreal, club de futbol, etc. Però aquestes estan tancades i no les podem obrir, i per tant la gent té que fer esport en el carrer. Claro, alguna gent me dia l'altre dia, pareix que el Camí l'Ermita, n'hi ha gent que en la vida ha fet esport i ara jo no sé si la gent donis, no? El que té que reflexionar-ho quan critica les coses o quan se llança, no? A tirar foc per la boca, de vegades en les xarxes socials i tot, és pensar el per què se produeix això. N'hi ha molta gent que va a gimnasios privats, n'hi ha deixat en el poble, que s'ha incrementat d'una manera important, n'hi ha molta gent que va a jugar a futbol a la ciutat esportiva del Vila-real, n'hi ha molta gent que va a la nostra ciutat esportiva, al Camp de Flors, a la ciutat del Pamesa, als poliesportius, que aquesta gent en aquests moments no pot anar, està prohibit. I que, per tant, per a practicar esport, el que fa futbol sala, el que fa baloncesto, el que fa bàsquet, almenys per córrer, per passejar, per aixir a fer alguna cosa, ha de fer-ho en la via pública. Bueno, doncs això ha sigut el nostre treball i, per tant, evidentment, prevenint que el dilluns anàvem a entrar en la fase 1, que era el que esperàvem, vam pensar que en primer lloc, d'aquesta manera ajudàvem a que tallar allí, per exemple, en el Madrigal, tallar en l'estadi de la Ceràmica, mos permetia, jo vaig poder comprovar ahir, perquè vaig aixir a passejar i vaig vindre des de l'Ermita fins a la pròpia plaça de l'estadi de la Ceràmica i vaig tornar, mos permetia que quan els vehicles arriben allí, giren per un altre lloc i molta gent ja decidís no agarrar el camí a l'Ermita, d'acord? Per anar als seus masets, etc. El qual mos suposa llevar molt de trànsit. I ayer era realment un lujo poder passejar, fer esport i la quantitat de gent que n'hi havia en la pròpia ermita. No tallant-lo, que no l'hem tallat, ni hem llevat els contenedors, hem llevat els aparcaments de la part esquerra per a permetir que la gent no se creuen uns a altres i puguen mantenir la distància de seguretat i la distància de salut, que és el que mos recomanen les autoritats sanitàries dels 2 metres. Però bueno, està fet en aquesta filosofia, la filosofia de guanyar espais per a poder gaudir de la convivència en moltíssima gent que no té una teixida que estar en el carrer en aquests moments per a poder passejar i per a poder eixir. També en la filosofia de que en el moment en què els bars, els restaurants, les terrasses puguen obrir, aquelles, per exemple, d'allí de l'estadi de la Ceràmica, que tenim 6 o 7 bars, més un altre de l'Haveria, etc., puguen ràpidament, en el decret que he dictat, baixar les taules i cadires baix i poder servir obligats al 50%, poder continuar tenint el 100% de les taules i cadires per a que siguin rentables i que no tinguin que tancar la persiana, val? E inclús, evidentment, estic anant un poc més allà, no? Tot això se fa en la perspectiva de que en el moment en què ja el mercat de roba, que ja estem parlant avui, ens diuen es començarà a instal·lar-lo quan entrem en una altra fase, etcètera, etcètera, pues, tal volta ens plantegem que és la filosofia que té este equip de govern des del primer dia, generar dinamització i activitats que puguen aprofitar-se tots d'això, l'agarrem des de Carrefour quan puguem, des del punt de vista de les mesures, no? I complint la llei, i a lo millor igual aquesta plaça de la Ceràmica ens va molt bé, tallaeta, per a poder ficar coses ahí, coses en la plaça Major i coses en la Murà, que és l'altra zona que també hem peatonalitzat provisionalment, perquè, evidentment, si ara estiguem en festes del poble, estaria tallà. Val? Sí. Perquè tindríem el meson de la tapa allí, tot el que estem ficant últimament, i faríem les paelles, i faríem tantes coses, la tindríem 10 dies tallà. Pues què millor per un motiu sanitari d'ajudar als nostres comerços ara, que allí estan els juïssos, està Estretxe, està les 2 panaderies, pasteleries, està la Gijonenca, la geladeria, és a dir, tenim molts serveis allí en aquests moments que es pot anar molt bé també la multiplicació de la terrassa baix del carrer si fa falta per a intentar donar vida mentre tinguem que estar en aquestes restriccions. I s'assegura la filosofia de fer aquestes actuacions, no m'arrepentisc, ja veurà la gent que són útils, que estan pensades també per a poder implementar més activitats, i li fiqui algun exemple també. En breve pues, començarem a comptar en empreses del poble, en un plan que estic elaborant, per a poder contractar alguns espectacles culturals que ens permetisquen dinamitzar el comerç i dinamitzar algunes activitats, no? Possiblement tardem molt en poder anar de província a província o poder eixir de vacances a 3 llocs i fora, i entonces seria molt, molt, molt interessant que en aquests moments el poble se volcara en fer algunes activitats que puguen atraure gent a aquest comerç, a les terrasses, etc. I tindre espais oberts d'aquest tipus, doncs ens facilita el poder fer aquestes activitats.
Feia un moment, antes de parlar vostè, ha parlat Edu Ripollès i ens contava la bona predisposició que havien tingut per part del consistori de Vila-real per a fer aquesta ampliació de terrasses que tant necessitaven ells, i ens parla de la decepció que han tingut quan s'ha passat de fase. Quina opinió té vostè de la no passada de fase en esta població, però vaja, en tota la província, en tota la comunitat?
Anem a veure, mira, jo comprenc els hostelers al 100%, ahir vaig tindre evidentment la oportunitat de compartir en alguns que me van cridar i van parlar, en, tremendament decepcionats, inclús aquells, alguns havien recuperat gent de l'ERTE, dels expedients que havien iniciat, i això pues, evidentment suposa un problema econòmic greu, no? Nosaltres hem pres les decisions pensant i en la il·lusió de que avui ja estiguem com estan en Sant Mateu o com estan en Vinaròs, no? En la fase 1. I teníem tot preparat, que no és fàcil, eh? I a més en unes medides les més valentes d'esta província, jo diria, perquè nosaltres, per exemple, ahir escoltava l'alcaldessa de Barcelona o l'alcaldessa o l'alcalde de Córdoba en televisió parlar de que estan plantejant-se pues, estudiar bonificacions per a les terrasses i subvencions, dir a la senyora Colau, nosaltres les hem llevades, cobrarem zero. És a dir, millor ajuda en este sentit que mos suposarà cobrar 180.000 euros menys al poble i que aquests ingressos es tenien previst per a fer uns gastos que mos tocarà reestructurar, com tot el món entendrà, però enteníem que en estos moments és que mos pareix inclús poquetic inclús cobrar un euro, no? És a dir, cobrar res, perquè és que ja són dos mesos parats, van a tindre que obrir ficant medides molt estrictes que es va a suposar sobrecostos, si pugen els preus van a tindre dificultats de que la gent consumisca, per tant es tocarà mantindre pràcticament a tots els preus, inclús baixar-los i competir un poquet en aquest sentit, i per tant jo crec que l'Ajuntament en aquests moments ha d'estar per a cuidar el ganso dels ous d'or, no? Que són ells, que són els que ens paguen els impostos i ens permetixen després tindre bons esports, festes, uns bons carrers, jardins, cultura i poder conviure en el poble. Ara ens toca cuidar a tots i ser ganso dels ous d'or, no? I entonces, bueno, en aquest sentit nosaltres vam ser valents en això, esta setmana convocaré un plenari extraordinari i urgent per a aprovar ja l'ordenança d'eliminació de les tasses, l'ha feta retroactiva el dia 14, des de que se va dictar l'estat d'alarma, i per tant, des del dia 14, tot aquell que haguera pagat una terrassa o el que en estos moments, perquè n'hi ha diverses modalitats, la tinguera a pagar, se'ls tornarà els diners, la vull aprovar quan antes, perquè vull tornar els diners quan abans, val? I de moment jo el que hem fet ha sigut derogar-la i ja veurem, igual si la situació se fica difícil i és complicada i molta gent ho passa mal del món de l'hostaleria perquè ja veurem, no? Pues entonces la mantenim també l'any que ve sense cobrar-la, la he derogat, és a dir, no li he ficat ni temps. De moment, perquè mos entenga la gent, el que farem esta setmana en el pleno és que no existirà
la tassa
per a poder, no existirà la tassa, perquè mos entenga la gent d'una manera fàcil. I l'altra decisió que possiblement he dut a dia, bueno, n'hi ha moltes maneres també, molts ajuntaments estan modificant l'ordenança en quant a l'espai que se pot ocupar en la via pública, de que tinguin que presentar un expedient, entonces anirem, es mirarem, si complixen això ho aprovarem, si no ficarem rectificacions. Bueno, igual com funciona l'administració pública, la quantitat de terrasses i de bars que tenim en esta ciutat, que ja és una ciutat gran, la dificultat que tenim de personal en l'Ajuntament també, no? Perquè tècnics no n'hi ha suficients per a poder donar resposta tan ràpida a tot, me duia ja a pensar que quan nosaltres a algú li autoritzarem la terrassa, pues possiblement ja no farà falta, no? I això era la reflexió que vaig fer. I, bueno, filant molt i arriesgant molt en un decret d'alcaldia del divendres, que ja està en vigor, el que vaig fer va ser aquell que ens sol·licite, i això també és innovador i únic, me l'ha demanat molts alcaldes, avui mateix està passant-lo a diversos alcaldes de tota Espanya inclús, el que hem fet és, nosaltres en el moment en què ens presenten una ampliació de terrassa, un xicotet projectet fet per ells, no? En un planeta on van a ficar les taules i cadires, perquè nosaltres puguem inspeccionar, perquè evidentment poden afectar a drets de veïns, que tinga un vado, o evidentment que en un cantó pugui ser perillós per al tràfic i aquestes coses, no? Entendrà la gent que no pot ser això àmplies Castilla, però en el moment en com ho presenten se considerarà que ho tenen ja autoritzat. És una espècie de declaració responsable, ja ho podran fer. A partir d'ahí, nosaltres ens reservem, jo com a alcalde i els serveis tècnics, una labor inspectora d'anar a veure-ho, i és el que farem, en la medida que puguem, ràpidament, creant també una oficina tècnica especialitzada en tota aquesta setmana, que en això estic, ràpidament anirem per ahí a veure i a rectificar algunes coses que poden generar dificultats o problemàtiques en la gent. A la que li demanem un poquet de paciència, perquè serà qüestió d'unes setmanes, perquè la nostra hostaleria pugui anar arrencant, agarrant il·lusió, que la gent també perga la por d'eixir de casa, que això també és molt important i tal. I això és el que hem fet. I quan me pregunta vostè sobre l'opinió de entrar o no entrar en la fase vital. Jo, la veritat, que entenent la decepció i la situació que tenen els hostelers, que és duríssima, pues la veritat és que me trobo molt incòmodo a l'hora d'opinar sobre temes que evidentment no tinc ningú coneixement, no? Jo veig una espècie de guerra que s'ha iniciat entre el govern valencià i el govern d'Espanya. Uh-huh. El govern valencià, evidentment, jo crec que té arguments en el sentit de que tot és tan ràpid i n'hi ha tan... Jo crec que a lo millor algo més de transparència en quant al tema dels criteris que te pogueren fer defendre, i en això crec que té raó el govern de la Generalitat. Uh-huh. Però per un altre costat no puc pensar que el Pedro Sánchez i el seu equip de tècnics, que evidentment seran persones que saben el que s'estan jugant, no? I el que s'estan jugant en la salut, en l'economia, i que no tenen ningú motiu per pensar que són mala gent i volen arruïnar a sostener ja tot el món. Jo no puc pensar que ho hagin fet adrede, no? per amargar-li la vida a ningú. I clar, quan veiem la notícia ahir de que Seúl, que és el país, Corea del Sur, que més control tenia la pandèmia, va obrir els bars i les discoteques fa ara una setmana i mitja o dues setmanes, i ha tingut un rebrot i li ha tocat tancar-ho tot, en el que això fa de mal, i ho puc consultar la gent, que va aixir a ir en totes les televisions, i si entren a internet i ho miren, Saúl ha tingut que tornar a la fase zero, pues realment té que ser molt prudent a l'hora de criticar la decisió de ningú en qüestions d'estes de salut, no? Jo crec que ens arrepentiríem molt si finalment n'hi haguera que tornar darrere. La pandèmia no està controlada, n'hi ha que ser molt respectuosos, molt responsables i molt cuidadosos, i tots els tècnics, tots en qui parles i qui escoltes en totes les televisions, en les ràdios, en tota la premsa, coincidixen en que va haver una segona oleja, que totes les pandèmies tenen una segon rebrot, i que per tant, així de lo que se trata és que quan arribi aquest rebrot, que saben que existirà, no saben si serà en estiu, si serà en l'otoño, quan la tardor, quan arribi la gripe i tal, però lo important és que les mesures que s'hagin implementat i el canvi de cultura de la gent, i sobretot els serveis sanitaris, estiguen preparats per a poder assumir això que se puga produir per a controlar-lo ràpid, no? Jo vull pensar, i no vull polemitzar al respecte, jo crec que el president fa bé de demanar datos per a saber en què té que millorar, ¿vale? Si és que realment al final ha hagut algun tipus de problema, pues en l'atenció primària o en el que siga, pues lo que vol és que li diguin què. I tal volta el govern d'Espanya no té capacitat en aquests moments de poder fer tant de document i d'explicar tant, però també tinc al mateix temps el convenciment, o almenys vull pensar-ho així, perquè no puc pensar d'una altra manera, no? De que evidentment quan s'ha pres aquesta decisió, i sí que el nord de Castelló ha entrat i pot estar en l'1, i així no, que són ciutats més grans, etcètera, pues a lo mejor ho ha fet en un criteri de prudència, no? Però entenc que evidentment estiga molt cabrejat dels hostalers, no? Però mirem a Seúl, mirem a Corea el que ha passat.
Bueno, siguem prudents, tinguem seny. José Benlloc, alcalde de Vila-real, ens estan espentejant dels de Deports per darrere. Tenim que deixar l'entrevista.
Bueno, pues moltes gràcies. Com saben, sempre a la seva disposició, i sobretot demanar a la gent, com dic, il·lusió, optimisme, ja en tot el treball que hem fet i tot el que hem tingut que suportar en casa i tota aquesta crisi tan difícil que estem vivint, bueno, pues anem a continuar sent prudents.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès.
Bueno, i als oients, dir-los que hem arribat al final, que l'alcalde de Vila-real ens ha donat dos o tres notícies que no sabíem i ho hem sabut de primera mà. Montse Muñoz, hola i adiós.
Les dos, hola i adiós.
Maria Ventura, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Txelo Climent, moltes gràcies per haver estat allà al control.
Fins demà.
I a tots vostès, hasta demà, es deixem en Javi Mata, que de ben segur es conta coses. I ell, ja sabeu, recordeu, ell sempre tira, ell diu que tots a la mateixa porteria.
Ay, Fonsi, Tiwa, oh no, go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, Tiwa. Vi que tú miras.
mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacio.